Van tenir accessos en aquestes ajudes que consideren molt necessàries.
Així arribam a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a punt, a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
El paisatge invisible. L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
I avui a l'Aviador, arquitectures que s'obren al poble, que retornen i dones personatge que van fer més gran la literatura de la seva època. Benvingudes.
Com acabeu de sentir, començam amb el paisatge invisible, la secció d'arquitectura que ens du Cristina Llorente. Tot seguit parlarà amb la directora de l'Open House, na Belén Martínez, sobre la recent edició que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Palma. Després, la llibretera Maria Quanet ens proposarà lectures que li han arribat al cor. Avui molt sorprèn amb la reflexió sobre lectures que abracen dones adúlteres i com s'ha presentat aquesta situació al llarg de les èpoques. I per acabar, entrarem a la llibreria palmesana El Bazar del Libro, que, tot i l'oferta de segona mà i de llibres antics, se va renovar el 2011 amb un equip més jove que pretén mantenir aquest negoci emblemàtic de ciutat.
Sí, sí, 6 minuts. Comença la cultura a IB3 Ràdio amb Lluís Fortesa, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I ja ho dèiem a l'inici, avui a la nostra secció d'arquitectura fent balanç del festival Open House. Qualque concert de Crystal Fighters segur que has anat, Cristina Llorente.
Qualcun.
Jo havia d'anar un en el Solar Fest, crec que era.
Fa ja anys.
Bueno, de fet, la primera vegada que vaig anar al Solar Fest és perquè vostè me va conduir cap allà. Mm-hmm. Però correcte, no era aquest any, era un altre que havien de venir a tocar, però just va morir el bateria.
Ah, és bateria. Sí.
Sí. Uh-huh. I de... No, m'he quedat en les ganes.
Sí, ja els he vist en Esfip, no sé, un parell de bandes.
A Radiohead vaig veure l'altre dia a Madrid.
Molt bé. Ah, van ser desafortunats, que tenien entrada.
Sí.
Molt bé. Bueno,
jo no vaig fer res per aconseguir aquestes entrades, però van caure la mà.
Molt bé.
I va estar molt bé. Open House, que ha donat de si molt, no? Un guany també.
Sí, jo crec que sí. I bé, avui per contar-ho tenim no sé si és el millor, però una de les millors persones que poden tenir, que és na Belén Martínez, que és la directora del festival, i que l'he volgut dur perquè sigui ella la que mos conti una mica com ha anat tot això, no?
Com estàs, Belén? Benvinguda.
Que bé, vaya presentació.
Sí.
Gràcies per convidar-me.
En tenim de millors, encara.
Ja m'imagino.
La Belén, a més, hem de dir que col·labora en Jo Arquitectives, a altres projectes, en fi, que mos coneixem de fa temps i anem de sa mà amb molt de temes.
Exacte, mos veiem ben sovint.
Sí. Bé, i jo volia començar un poc amb una frase per resumir l'Open House Palma 2025.
És difícil, eh? És difícil, però Mira, jo ho hem dit un parell de vegades, bastantes vegades, però jo reiteraré, la ciutat és per a les persones. Aquesta és la frase que jo diria per resumir aquest festival, que un any més pues, és que hem posat els focus allà, no? Amb totes les persones que hi ha implicades, ja sigui perquè van a visitar, perquè col·laboren, perquè fan de... Bueno, estan dins l'equip de voluntariat, etc.
Quant de voluntaris hi ha, Belén? Perquè l'altre dia em va arribar una xifra que em semblava extraordinària, però vull que la confirmis.
Mira, te puc donar una aproximació i és entre 250 i 300 voluntaris.
Això me va arribar.
Sí, exacte.
Que em sembla una barbaritat.
Sí, sempre és difícil dir quants perquè en el darrer moment se sumen uns, se baixen uns altres, per tant és complicat, però sí, aproximadament això.
I, a més, allò més important és que aquestes 250-300 persones, jo crec que el 99,9% queden supercontentes i moltes d'elles repeteixen. De fet, a la festa final se va fer una enquesta així un poc informal de mem qui havia estat a una edició, a dues, a tres, a quatre, o a set, cinc, que s'han fet ja, i hi havia bastanta gent que havia estat a set, cinc. Per tant, això vol dir que és una experiència molt xula fer de voluntària a voluntària a Open House i que la gent repeteix. Vaja.
S'ha calculat quanta gent va passar per totes les activitats en conjunt?
Tenint en compte que enguany vàrem llevar franges horàries dels edificis, per tant, hi havia un poc manco de temps per entrar a Boreró, aproximadament 11.000 visites durant tota la setmana entre activitats i edificis. Per tant, estem molt, molt contentes amb aquesta xifra de persones que han passat.
I Nabel, en xerrava d'aquesta ciutat per les persones, però enguany també el festival s'ha orientat cap a l'arquitectura per les persones, no? Tota aquesta secció, diguem, que s'ha fet de la mà de la Direcció General de Salut Mental, en totes les xerrades que s'han fet sobre salut mental, sobre arquitectura saludable, diferents taules redones, tallers... No?
Sí, exacte. Dimecres vàrem tenir aquesta jornada Espais que cuiden persones que hi habiten, impulsada per la Direcció General de Salut Mental, i va ser un èxit rotund, sobretot perquè, tot i que vàrem participar tant professionals com de la salut mental com de l'arquitectura, es va fer en un to divulgatiu que va arribar moltíssima gent, i sobretot el més important és que vàrem poder fer reflexionar en aquestes persones, primer amb aquestes xerrades i després també amb un taller que es va repetir també dijous de matí, que vàrem estar reflexionant sobre la ciutat que voldríem, l'urbanisme que tenim i també l'arquitectura interior, per suposat, i va ser un èxit.
I jo d'aquest taller de Izas Conxinxilla me vaig quedar amb una frase que crec que me la tatuaré, que és que en qualque moment qualcú va decidir que el progrés era arribar a casa amb les sabates netes, no? Referint-se a sabates netes de fang, és a dir, a asfaltar els carrers, no? Crec que me tatuaré aquesta frase perquè m'apareixava meravellosa.
Jo també una frase molt bona que vaig sentir durant els festivals, estem amueblant la ciutat. Mm-hmm. I també me va semblar una bona frase per definir un poc aquest sentit de l'urbanisme que tenim avui en dia.
Sí. T'atreviries, Belén, a definir o aproximar-te a un perfil de participant, de visitant de l'Open House?
Sí, realment no podria. O sigui, no podria fer, però si
és
hagués
bon senyal,
de dir...
crec que és bon
sí,
senyal.
Sí, precisament. És que, clar, tenim des de gent que ve de l'universitat, que està estudiant i que els hi va interessant, sobretot pues, des de història de l'art, història, disseny, fins a persones jubilades, però també professionals. Per tant, és que hi ha un gran ventall en aquests visitants. Sí.
I què va ser allò més sorprenent d'aquesta edició?
Idò, mira, jo d'aquesta edició, des de la meva perspectiva, crec que una de les coses més sorprenents és que per primera vegada he sentit molts de visitants xerrar de les seves pròpies experiències dins els edificis. Segurament altres anys també ha passat, però aquest ha estat l'any que més ho he sentit, de dir, jo vaig venir en aquest edifici cantar de petita dins una coral, jo vaig fer família en aquest edifici, jo ma mare tenia aquí un munter d'històries de gent que ha viscut i viu a Palma i que estan directament relacionades amb aquests edificis.
Jo, al marge de les xifres, de tot això que estem parlant, i que aquí hi ha tres persones convençudes i moltes de les que ens escolten que els festivals serveixin i de molt, resumiria el que significa l'Open House en un moment que vaig viure aquest cap de setmana, ara no voldria equivocar-me, però pot ser dissabte de matí, al Casal Balaguer, a Can Balaguer. Allà s'ajuntaven, jo estava en un festival de música, però s'ajuntaven també gent que entrava a visitar i me trob dues persones que feia temps que no veia, no poc vinculades al món de la cultura, diguem-ho així, menys encara de l'activisme, persones bueno, que no tenen res a veure amb aquests sectors, que visitaven per primera vegada Can Balaguer, simplement perquè van considerar que era interessant, no? Saber què passava entre aquells murs temps abans i en què havia quedat aquest espai, no? I vaig pensar, ostres, s'està complint un objectiu i sobretot s'està donant un servei públic, no? En aquest cas.
Bueno, cada any mos diuen que quins edificis s'obriran nous, no sé, que quines són les novetats, però també hi ha una part molt important de reivindicar els edificis que se poden visitar cada dia, pràcticament, però que ningú els hi explica això. A la gent, no? Sabem que és Can Balaguer, sabem que és la llotja, però sovint podem entrar i ningú mos explica, i també crec que és una part del festival. Jo també vaig viure un moment molt graciós que va ser que, bueno, estava una visita amb un visitant i algú li va dir algo de l'Open House i me va dir, bueno, va dir que és Open House, perquè aquesta persona sabia que aquell dia podia entrar allà, podia fer la visita, però no tenia ni idea en aquell moment.
No tenia de referència.
Claro, no, claro, per tant, va molt més enllà, no?, de l'Open House. A vegades passa primer que coneixen la visita i després coneixen l'Open House, i és interessant.
Llavors també és aquesta voluntat, no?, de la gent, o aquest interès per fer de guaier, no?, aquí n'han xerrat moltes vegades. A vegades pots no estar vinculat en el món de l'arquitectura, ni tan sols en els de cultura, però sí que tens aquesta curiositat per ficar el nas a segons quins espais que normalment estan tancats, no? Sí. I ja només aquesta curiositat jo crec que estira la gent i que l'acaba vinculant. Sí. No sé si tant en l'arquitectura en si mateixa, però sí amb el seu entorn, sí amb la seva ciutat i sí amb aquesta curiositat de conèixer.
No? Sí, nosaltres a vegades hem xerrat amb altres Open House, perquè Open House és una xarxa internacional i sempre fem la broma, no?, que el que ens manté vius és la xafardetgeria, no?, de la gent i de nosaltres mateixos primer, perquè nosaltres som els primers que quan provam d'obrir un edifici és perquè nosaltres mateixos hi volem entrar, per tant és...
I vas a altres Open House per agafar idees, per veure dinàmiques, sinergies...
Sí, de fet, bueno, ens hem reunit una vegada a l'any amb altres Open House, no tots, perquè són molts, són més de 50, però sí, hi ha reunions d'Open House, i enguany també han vingut d'Open House València, un grup de 50 persones, a veure el nostre Open House el cap de setmana, i bueno, els han rebut amb els braços oberts.
Que bé.
I quin ha estat, Belén, enguany l'edifici més visitat? Me pareix que ho endevinaria, però...
Mira, l'edifici més visitat crec que ha estat les Germanetes dels Pobres. El diumenge de matí va ser un èxit rotund, però també he de mencionar Son Busquets. Son Busquets també estaven més limitades les visites, però crec que aquests dos han estat els bestsellers d'enguany.
Sí, la Cristina parlava de Son Busquets la setmana passada, no?
I crec que, a més, crec que són dos bons exemples d'aquest xafardeig, no? D'aquestes ganes de xafardejar tant a les Germanetes, que és un edifici que si no hi tenim a ningú de dins, no? Com usuari o usuària, no hi anem. I bueno, Son Busquets no hi anem perquè està tancat per un mur perimetral i unes tanques, no? Sí. I jo crec que ha estat ben interessant. Bé, jo personalment vaig poder anar en aquests dos edificis i la veritat és que m'ha encantat conèixer-los tots dos, conèixer una miqueta més de prop per tocar, no?, aquesta arquitectura de Gaspar Bennasa, que sempre és un gustirrinin, i després això, poder entrar a Son Busquets i veure que hi ha allà de dins, en aquell solar gigant, perquè és un solar enorme. De fet,
tremendo.
Sí, de fet, no se va visitar sencer, va visitar la meitat, perquè era inassumible visitar-lo tot. I, bueno, i també donar peu a imaginar, no?, imaginar què hi pot haver allà de dins, com pot ser aquell nou trosset de ciutat, i a desitjar també, com volem que sigui.
Que bé. Com t'imagines l'Open House de l'any que ve? Perquè, clar, no és infinit, però, òbviament, se poden anar afegint espais, edificis, llocs...
Mira, nosaltres sempre deim que a nivell quantitatiu Open House té un límit i que a nivell quantitatiu potser no fa falta créixer més o no molt més, però a nivell discursiu o a nivell de reflexió la idea és seguir aprofundint en discursos que s'han començat o l'any passat o enguany, que sobre quina ciutat volem, sobre l'urbanisme, també això sobre les cures un poc en aquesta ciutat i també crear discursos nous, no? I seguir amb aquest sentiment crític que anem generant poquet a poquet en sa gent i també sobretot pues, seguir obrint nous espais que sovint passant per davant i fins i tot sempre espais que mos demanen, no? Mm-hmm. Sempre el nostre somni és obrir GESA, però...
Sí, això t'anava
a demanar.
Era la mateixa pregunta que tenien totes en el cap, quin és el desig, sí, no? aquest desig d'obrir en qualque moment, no? GESA seria.
Claro, evidentment hi ha una sèrie d'espais a la ciutat que ens encantaria obrir, un d'ells és GESA. Clar que sí.
També... S'ha intentat i per aventura per motius de seguretat... No...
Sí. S'ha intentat, però bueno... S'ha de tenir paciència. No, enguany no era el primer any que intentàvem obrir Som Busquets i al final ho hem aconseguit. Uh-huh. I jo crec que a poc també amb cura, perquè no són, o sigui, són processos llargs. De fet, Som Busquets ho vàrem aconseguir un pic. Havíem tancat la programació d'enguany, per tant, són processos llargs, amb molta cura, amb molta paciència, però veurem si aconseguim obrir GESA o altres espais, altres indrets de ciutat que voldríem... visitar.
Són les 6:20, escoltau l'Aviador, la secció d'Anna Cristina Llorente, el paisatge invisible, dedicada a l'arquitectura i moltes coses més, i avui específicament a l'Open House tenim a Belén Martínez, la directora. Segur que tens més suggeriments, Cristina, sobre què podria passar a l'Open House.
A mi m'agradaria molt que s'estengués durant tot l'any per anar a Belén. A Belén igual moriria, no? Però sí que...
Podria ser biennal, no? Dues vegades.
Sí, bé, o que anessin tenint com aquestes diferents activitats durant l'any, sí. No? Relacionades, que no haguessin d'esperar tant, no? No faria falta obrir edificis més dies de l'any, perquè això pues, du tota una sèrie de logística molt complicada i molta gent a darrere, no? Però sí, igual anar tenint com aquestes activitats puntuals que mos anessin vinculant una miqueta a la programació d'Open House durant l'any, que jo sé que això està en mente.
Sí.
I de què depèn? De finançament, de
sí, de sí, un poc de tot, de recursos. De recursos ja no només de finançament, sinó també de recursos humans, sobre com fer-ho... Que, bueno, ho sabem, ho tenim bastant dissenyat, però, bueno, és una qüestió... És un procés, com sempre dic, és un procés que s'ha d'anar creant a poc a poc. Uh-huh. Sí.
Quantes sou, quantes persones sou a l'equip?
A l'equip som 11 persones. Sí, 11 persones que no estem tot l'any, sinó que se van incorporant. Cada un té una secció d'aquest equip. Mm-hmm. Però després...
Comissions, no?
Sí, bueno, estan, sí, exacte, està activitats, està voluntariat, edificis, les tres coordinadores de districte, evidentment comunicació, disseny... Per tant, sí, som un parell, el que passa que després, la setmana del festival, cadascú com que se desvincula un poc de la seva tasca per antonomàcia, i tots ens encarregam un poc de tot. I és lo divertit, no? Al final, estar tots vinculats en això.
T'agrada el teatre, Belén?
Sí, m'encanta.
I si el teatre més junta fet escènic, amb missatge, i a un barri, i el cor d'aquest barri, i un mercat, això fa un dia un mercat, que és la nova proposta d'arquitectives, també amb les placeres i els placers del mercat de Pere Garau, que torna, ja varen fer diferents sessions, tot això ve de Biografia d'un barri mutant, que se va estrenar al Teatre Mar i Terra ja fa estona, Cristina, i a partir de divendres, una nova peça.
Exacte. Divendres, dissabte i diumenge tornarem a tenir un total de 10 passis d'aquesta peça, que no ho has dit, però l'has escrit tu. Sé que no te vols donar superimportància.
Venís en el meu programa.
Però vaja, que tornarem a tenir a Marga López, a Lorena Faus, a Neus Cortés i la intervenció estel·lar de tres placeres, na Maria Jesús, na Maria Antònia i na Paquita, que també faran d'actrius aquesta vegada, i que queden molt poquetes entrades. De fet, hem obert, ahir vàrem obrir dos nous passis perquè ja s'havien esgotat, exhaurit totes les entrades, i d'aquests nou passis tornen a quedar molt poquetes entrades. Així que correu per Tiquet i bé.
Divendres a partir de quina hora?
De les 7. Divendres farem passis a les 7, 7 i mitja, avui 8 i mitja, igual que dissabte, i diumenge seràs de matí, a les 11 i a les 11 i mitja.
Molt bé, idò, cap de setmana de teatre i de Pere Garau i de mercat, també. Belén, t'esperam allà.
Sí, allà hi seré.
Moltes gràcies, Cristina.
M'agafo uns dies de vacances.
Ostres,
ho sabeu, eh? Vale, dues setmanetes.
Tu saps
setmanetes.
Que deixes orfes els oients,
eh? No.
Què passa? Jo no sé, que està.
Bueno, quan torni farem sessions dobles.
I mos podràs... Se pot dir on te'n vas o millor no?
Ja vos ho contaré en tornar.
Això t'anava a dir, és que és molt interessant el lloc des del punt de vista arquitectònic, també. Ja mos ho contaràs, deixem aquí el misteri. Gràcies, Cristina, gràcies, Belén.
Gràcies.
6 i 24, continuem.
Radios Participación. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Infelices o no, disruptives, valentes, adúlteres, sempre i literàries. Dones enormes que avui ens acompanyaran a la secció de llibres.
Era infeliz en su matrimonio porque su marido no le tocaba el coño. Tenía Bernarda fama de mutienda y de telaraña llena su entrepierna. Desde hace 6 o 7 inviernos que no recibe ni un cariqueño, y ella en su muerto se caga, mira a su marido, se mea la brada. ¿Quién te hacía a ti eso? Dime, Narda, ¿quién es?
I jo deixava una cosa, entre altres qüestions. Com estàs, Maria Cuanet?
Molt bé, Rafael.
De clàssiques i adúlteres. M'agrada molt el títol que l'has posat a la secció d'avui, perquè a més, bueno, dus 3 novel·les enormes, eh?
Mm. Sí, és que fa estona que mai fixar que hi havia aquesta triada, i se poden afegir més, però per mi són la triada guanyadora, de novel·les on el tema central és l'adulteri per part d'una dona, i tres novel·les, però que són un clàssic i que són obres mestres que reflexionen no només sobre aquesta situació, sinó sobre tota la societat que està del moment en què s'han escrit, no? Vols que comencem?
Sí, després del preàmbul. De tot més, també per completar allò que dius, és vera que totes tres són un poc el retrat de la societat que viuen els seus protagonistes, i en certa mesura una nespla en sa mà oberta a part d'aquesta societat, no?
Totalment.
De la burguesia.
Totalment. De fet, dues de les tres novel·les de les que xerrarem, sa seva sortida va ser molt, molt polèmica.
Clar.
I la tercera suposo que també, però no ha passat a la història
Per això, exacte. Uh-huh. En xerrarem d'això, de com s'ho van topar. I a mi també el que m'agrada d'aquestes novel·les, no, és com te demostren un poc, perquè veurem com varien un poc el final, dues estan d'acord amb un final i un altre, que és la més nova, té un final un poc més reparador, o no sé, un poc més dolç, però com a de que posa molt clarament com l'adulteri femení en aquell moment, que estan xerrant de segle XIX i segle XX, i també ara, però òbviament, suavitzat, és un tabú i és una cosa que és molt horrible si ho comparam amb com se consideri l'adulteri masculí, no?
Sí,
que...
les pecadilles, és que les aventures dels homes se converteixen.
Exacte, les aventurilles, bueno, deslices, que responen a una masculinitat impulsiva, que necessita això, no?
Què faig jo amb la meva testosterona, no?
Exacte. I com a, no, el perdó de les dones en els adulteris dels seus homes com algo, bueno, com algo molt generalitzat, no? Mm. I en canvi, l'adulteri d'una dona remou totes les bases de lo que és la masculinitat, justament, no? De no poder conservar una dona, no sé. I bé, en aquest sentit també m'assembla interessant.
Mm-hmm. Referències aquí un llibre, Elogio de la infidelidad de las mujeres, que jo, la veritat, no el conec.
Jo no el coneixia fins que he investigat per aquest episodi. I lamentablement no està disponible.
Nope.
Però sabeu que era un recollia exemples de dones adúlteres, tipus una Cleopatra, vull dir, així, històriques, i després recollia testimonis de dones actuals que havien estat adúlteres i com ho vivien. I elles deien, això és una cosa que m'ha fet, que consideraven els adulteris que havien tingut com algo planificat. M'explico, com més des de la racional i no des de l'impuls.
Ostres.
Tot un tema, bueno, a mi és un tema que m'ha cridat l'atenció.
I està descatalogat ara mateix.
I està descatalogat, segurament.
Vaja.
En fi, aquí...
Idò, 9713-9900, si teniu un exemple, per favor, de l'Elogio de la infidelidad de las mujeres, o compartiu, prometem tornar-ho.
Sí, sí.
Molt bé, idò, començant, si vols, amb el primer títol.
Sí, començant amb la Madame Bovary. Mm. Que és, jo quasi diria, ser infidel per
antonomàcia.
Per antonomàcia.
Aquest infidel que tots volem, no? Ser amic seu.
Exacte.
O amiga.
És d'en Flaubert, d'en Gustave Flaubert, i se va editar el 1857. Se va començar publicant per fascicles a la Revue de Paris, i després, finalment, se va publicar com a novel·la, això, el 57. Quan va sortir, hi va haver un judici contra en Flaubert per escàndol a la moral pública, i sobretot l'acusaven de que la veu narrativa no jutjava el personatge adúlter, perquè és vera que si heu llegit Madame Bovary, relata, no? Els esdeveniments, mos explica molt el món interior de Naema, amb tota la seva complexitat, Naema Bovary, perdoneu, ets la protagonista, que és una lota que després d'estar estudiant o el que sigui, bé, més que estudiant a una institució així de dones, quan surt, se casa amb un metge de poble, viuen a les províncies i ella molt aviat s'avorreix. És una mica, també la comparen amb el Quixot, és com el Quixot femení, perquè ella ha llegit moltes novel·les romàntiques, uh-huh, i això la fa, bueno, com que no veure ser realitat i pensar sempre que viurà aquesta, o tenir ses desig, s'anel, s'esperança de viure qualque història romàntica, claro, com sa de ses seves heroïnes.
Arrebatadora, no? Que te s'assetgen per sempre.
Exacte. I bé, amb el seu home pues, no la viu, perquè és un home més aviat tranquil, més gran que ella, on té una vida estable, de vora, bla, bla, però avorrida, exacte.
El típic home avorrit.
Sí, ja està. I bueno, no, pues, troben qui viure-la com a adulteri i això, la novel·la no té un judici moral, el narrador no mos està dient, mirau que dolenta, però, i aquí avui feim spoiler, així que perquè amb els clàssics és necessari per poder-los comentar bé, jo trob.
Sí, sí, en aquestes alçades m'ho escoltau, encara no he llegit Madame Bovary, no passa res,
ara
vos tapar una mica les veïdes perquè la Maria farà spoiler.
Sí, i dir-vos que jo les he llegit totes amb spoiler i no passa res. Són tan bones que és igual. Però clar, Madame Bovary acaba suïcidant-se perquè... en el final, la posició d'una dona adúltera que ha estat descoberta, òbviament, dins infidelitat, en aquesta societat del segle XIX, pues, és una falta tan greu. És una dona que està tocada, no? Maleïda, rebutjada per la societat, i ella s'acaba suïcidant. Per tant, jo sempre he pensat que, tot i que no hi ha un judici moral, sí que n'hi ha, en el fons una mica, en el sentit de l'única sortida és el suïcidi, no? No tant que l'hagi fet en Flaubert.
Sí. No, no, però...
però...
Bueno, també pot ser una crítica a la societat que t'empenya a suïcidar-te, però sí, el fet de no portar cap llum, no, en el, a la història, al final, pues, te fa que sigui una mica reaccionària en aquest sentit. Però...
una mica com un exemple, no?
Sí, exemplificador, sí.
De mira, molt bé, endavant, sí, intenta viure la teva història d'amor apassionat.
Però les conseqüències són aquestes.
Les conseqüències és que seràs tan rebutjada que només te quedarà et suïcidi, no? De totes les novel·les que xerrem avui, òbviament hi ha adaptacions cinematogràfiques, jo us destacaré les darreres i les que trob que són bones. En aquest de Madame Bovary, 2014, la directora britànica Sophie Barthes va fer la seva interpretació, Madame Bovary, amb la Mia Wasikowska,
sí,
com a Emma Bovary. I en el català tenim la novel·la traduïda per en Ramon Xuriguera i també per en Lluís Maria Todó.
Molt bé, saps què me va passar jo en un exemplar, una edició preciosa en francès de Madame Bovary que me la van regalar i vaig sortir de la casa on la me van regalar, en aquell moment tenia cotxe, la vaig posar en la part de dalt del cotxe perquè estava supercarregant, sí, i vaig arrencar. I no la vaig trobar, o sigui, me vaig recordar al cap de 3 o 4 minuts que vaig començar a mirar com a loco, vaig tornar enrere... Vaig estar cercant durant 40 minuts llargs, una hora, i no vaig trobar aquella.
Ai, quina llàstima.
Sí. Ja l'havia llegit, però clar, aquella edició era preciosa.
Clar, quina pena.
No sé tu 13, no sé si algú ha trobat una edició en francès.
Era Mallorca, això.
Sí. Per la zona de Marratxí, la cabana de Marratxí. Sí, per favor, som jo.
Molt bé, si vau trobar, per favor, dugueu aquí en els estudis.
Vinga, un altre títol.
Seguim, idò, amb Anna Karenina. O Anna Karenina, en la traducció en castellà. Anna Karenina, sí. D'en Tolstoi i publicada el 1877. Mhm. Anna Karenina comença amb una frase que és una de les més conegudes de la literatura universal, que és: totes les famílies felices s'assemblen, cada família dissortada ho és a la seva manera.
Correcte.
Aquesta novel·la també se publica per fascicles en el diari El Missatger Rus, però no s'ha publicat totalment per fascicles, perquè en un moment donat en Tolstoi i el seu editor tenen desavinences i no publiquen el final en el diari, però sí que quan se publica com a novel·la, pues ja hi trobam el final. És una novel·la enorme. No només per la seva grandiositat, sinó perquè és molt llarga, no tant com Guerra i Pau, però se costa. Sí,
no se posava per res, no per qualsevol cosa.
No. En Tolstoi considera que és la seva primera autèntica novel·la i xerra, és a dir, jo quan la llegia vaig pensar, se diu Anna Karenina, però se podria dir igual que si diu Anna Karenina, se podria dir Levin, sí, perquè hi ha dos personatges.
Totalment.
Hi ha dues històries realment, la història d'una Anna Karenina, que és una dona que està casada amb un alt funcionari rus, està amavant de la revolució russa, un home més gran, també avorrit, bla, bla, té un fill amb ell, i però un dia s'enamora d'un conte, d'un conte Broski, el conte Broski també s'enamora d'ella, i tenen una relació molt apassionada, molt tòrrida, al contrari que anem a Bovary, que realment, tot i tenir una relació amb el seu amant, no arriben a establir-se, no arriba a deixar-se la parella. Anna Karenina sí, deixa el seu amo, intenten divorciar-se o no, però se'n va a viure amb en Vronsky. Però bueno, hi ha molt de desastres perquè Anna Karenina realment de qualque manera hi ha un moment que perd una mica el cap. No?
Sí, bueno,
hi ha molta
gent intensa,
molt exacta. És una persona amb un caràcter com eternament insatisfet, moltes inseguretats que li activen moltes gelosies de cara a en Vronsky i li deixen un estat de sistema nerviós en alerta que també la du finalment en el suïcidi, no? Perquè ja també és això, és un adulteri que ha estat conegut per tota l'alta societat russa, no? I tot i que poden viure... La història un poc aquí és que, bé, ja està, podeu viure junts, amants, d'okay, però tot i així no estan feliços perquè senten la no acceptació de la resta de societat.
Clar, envers... la culpa, la no acceptació, la marginalitat social. Jo crec que pensant d'així un poc, que Tolstoi deixa pitjor a Karenina que en Flaubert a Bovary, no?
Sí, sí.
Jo crec que al final és un personatge que te pot generar més rebuig. Jo Bovary me la duria de viatge, m'aniria amb ella de viatge, vull dir, però...
En Anna Karenina pot ser no, sí.
La de la primer tram de la novel·la sí, després ja...
Sí, Sí, sí,
és
després
complicat,
ja no,
no.
Totalment, sí, sí. Però a la vegada que coneixen Anna Gren i no hi ha totes les seves tribulacions, i en Levin, que és un personatge connectat a ell, ara no record com, hi ha qualque...
Sí. Però,
que en Levin és un personatge que seria un poc d'un alter ego d'en Tolstoi, segons sí. diuen, que és un terratinent, que té moltes bé, té terres amb pagesos que la treballen, i és un moment, ja, Rússia és un moment de canvis, amb, no?, amb la industrialització també, i ell, en Levin, fa feina amb els pagesos i intenta reformar les seves vides, se troba amb, sa, amb el rebuig també a les innovacions, bé, tot, i ell també és un personatge molt solitari, però també molt girat cap a l'espiritualitat, cap a Déu, i m'ho passant molt, molt de temps de la novel·la amb ell, i són com a dos personatges que contrasten molt amb les seves motivacions, una mica.
Jo m'ha de passar que quan hi ha, en una novel·la hi ha diferents ramals, i molt marcats, me passa que me sol quedar amb un. M'atrapa un, de manera... És molt difícil que me n'atrapin dos o tres. I, clar, no és que deixi de banda l'altre, perquè... Però, al final, jo me passa ara que Levin, evidentment, sí, el record, però no te sabria dibuixar l'arc del personatge.
Ja, i saps per què no, també?
Per què?
Perquè les pel·lícules pràcticament mai el recullen.
Ah, també, bueno, sí.
Crec que dins l'imaginari...
Sí.
Queda Anna Karenina, Anna Karenina, que s'enamora d'en Vronsky.
El guionista d'una pel·lícula, com que s'ha de circumscriure, limitar una hora i mitja, dues sí. i mitja, ja molt fer de metratge, ha de triar, i en aquest cas se pot entendre.
I perquè sí, la història és molt més apassionant d'una dona adultera que d'un home que intenta que... donar una nova vida a les seves terres i que els pagesos puguin seguir vivint allà, però que mentre es fiquen també les màquines, no? És com... Cada cosa mou el que mou, no?
I has triat la versió de Joe Wright protagonitzada per Nakita Nellei, no?
Sí.
No està
sí.
malament.
És molt... Bueno.
Se deixa...
Sí, és a dir, a mi crec que m'ha agradat perquè la vaig veure, és a dir, més o menys s'ha produït poc després de que jo llegís el llibre. Bé. Per tant, va ser com directe. Però, bueno, té aquest toc un poc com d'operístic, no? Un poc de...
Clar, com que jo la vaig llegir molt, me la vaig veure molt després, me va servir una mica de recordatori, va ser aquella cosa simpàtica, no? És veritat que potser si l'hagués vist després de llegir el llibre m'hagués quedat bastant coixa.
Però en aquesta pel·lícula, realment en Levin, com t'ho dic, no de nada, un personatge secundari.
Molt bé.
Bé, i amb això, doncs, me n'anam en la mà de Lady Chatterley, que canviem de segle. Ja no estem en els 19, ara estem en els 20. És d'en D.H. Lawrence i és del 1928. És la darrera obra que va escriure abans de morir de tuberculosi en els 44 anys. I, atenció, se nota el canvi de segle, perquè aquí els amants, és a dir, la dona adúltera no s'ha de suïcidar, sinó que els amants viuen junts. Ja, acaba amb un final feliç. Clar que acaba amb es... Oh, que bé, m'ho anem a viure junts. Després no sabem què passa.
Clar, després hi ha l'imaginació de cada
després,
un.
Ja veurem. Bé, aquesta novel·la a mi m'ha agradat moltíssim, però quan se va publicar va rebre... se va trobar en l'autopai de la censura una mica per tot. Se va publicar primer a Florència, el 28. Mira que en D.H. Lawrence és anglès, però se va primer el 28 a Florència i després el 29 a París, però fins al 59 no se va poder publicar als Estats Units i fins al 60 no se va publicar en el Regne Unit. I en el Regne Unit la va publicar Penguin Books, però l'editorial va rebre una demanda per haver publicat aquest llibre. Però tot i així, la primera edició se va esgotar a les llibreries i el primer dia de publicació se van vendre un total de 200.000 còpies.
Quina barbaritat.
Increïble, no? I per sort, bueno, pues va guanyar la demanda, perquè no hi havia atac a la moral. Bé, se va considerar que no induïa a comportaments obscens i depravats. Què passa? Perquè va aixecar tanta... Bé, perquè se va censurar tant. Perquè a la novel·la hi ha descripcions molt explícites de les relacions sexuals que mantenen els personatges. I damunt també que dos personatges pertanyen a dues classes socials diferents, la qual pues, era molt més qüestionat en aquell moment, no? En aquest cas, una dona classe alta i un home de classe treballadora, Oliver Mellors, en xerrem. I, a més, també se posa molta atenció en el plaer sexual femení.
Sí.
Amb això, hi ha una pel·lícula molt recent de Netflix, que no m'agrada el que està fet per Netflix, però aquesta dic que sí, que s'ha dirigit per l'Or de Clermont-Tonnerre i les escenes de sexe són molt, molt guapes. Molt, sí. És a dir, jo és quan he vist... És de les poques pel·lícules on hi ha una escena de sexe on dic, ah, està sí, feta. Així, sí, me sent representada.
Jo recordo una versió bastant més antiga d'aquesta, una versió cinematogràfica que era, intentava ser més anar cap als camins de l'erotisme i tal, i deixar de banda un poc la profunditat que té la història. No la recordo així com gran entusiasme, però sí, recordo haver-la vist.
I demà em provo aquesta.
Vale. Sí, jo me passa en Netflix que no... Bueno, jo no tenc Netflix, però el meu fill en té i de vegades entra i surt en 5 minuts.
Sí, veritat, és molt difícil quedar-s'hi, sí.
Em passa greu, no és per anar de pedante per la vida, però...
No. A mi, sí. I per mi ha anat com baixant i baixant.
Sí, no?
Sí, és com...
Te costa trobar.
Però bé, aquesta jo trobo que va estar molt bé. De què va Lady Chatterley, que no ho he explicat. En Lady Chatterley se promet amb un home amb qui està suposadament enamorada, en Sir Clifford, que té bastantes terres on hi ha explotació minera. Però després en Clifford se'n va a la guerra i torna paraplègic. Això, i damunt supos que també amb el trauma d'estrès posttraumàtic en so que devia tornar, fa que no sigui molt afectuós en la Constance i la parella s'allunya emocionalment. Tenen sempre una bastant bona amistat i bona relació.
Sí.
És una, també en aquest sentit, és una novel·la que a mi m'agrada per això, que no hi ha un enfrontament entre la parella.
No?
Hi ha un respecte constant, una estima. Però, bé, sabeu, quan la passió no existeix, no constant, és bastant jove, i coneixes Oliver Mellors, que és el guardabosc, i, per tant, també un home de classe obrera, i ella, no? Com han dit, una dona de classe alta. I la passió, bé, neix entre ells... I amunt en Mellors, encara que sigui classe obrera, té gustos literaris refinats perquè va coneix les èlits aristocràtiques perquè va fer carrera a l'exèrcit. Per tant, també ella és un lloc... Mellors és una persona poc solitària perquè a cap dels dos mons se sent a gust, no? Ni entre els seus col·legues obrers, que diríem, ni entre els aristòcrates, perquè òbviament no forma part. Per tant, la novel·la no només a part de la història d'adulteri, que bé, tenen l'aventura mentre estan allà fins que se'n donen compte que estan enamorats i decideixen establir-se junts, no sense abans anades i vengudes, òbviament, i s'estableixen en fora d'on vivien. Però és també una novel·la que fa un contrast entre la vella Anglaterra, de paisatges bucòlics, castells, etc., i la nova, on començava tota l'explotació minera, se destruïen castells per construir pobles miners i etjos, amb tota aquesta també diferència de classe, no? Els terratinents i els miners i tota la relació de poder que hi havia. I la cosa és que en D.H. Lawrence, que D.H. Lawrence és... procedeix d'una família, procedia d'una família proletària de Nottinghamshire i és dels pocs escriptors coneguts d'aquella època que fossin de classe obrera i això també era una part interessant de sa...
Terra minera, Nottingham i els voltants. Jo crec que és un autor a reivindicar més la seva poesia, les seves cròniques de viatges, les seves novel·les, molt complet. D.H. Lawrence o D.H. Lawrence, sí, la veritat com... és que... I segurament aquesta seria la seva obra mestra.
Sí.
Que bé, quin repàs més xulo, Maria.
Sí, m'encanta.
Idò, mira, t'he regalat una Raquel Winchester per
perfecte,
començar.
Per completar.
I la Fúria per acabar. Escolta, que també és molt bona aquesta.
Molt
fins la setmana que ve. Fins demà.
Gràcies, adéu.
Lletres Ràdio és diversió.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara
sí,
tenim
el
canal estendàtil.
Ah, no. Igual que el meu ca també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que
però, bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasana els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
Gràcies a la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar, el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Llibreries, biblioteques i lectors.
Sis 49, 11 minuts per acabar el programa que dedicarem en els llibres. Ja sabeu que els dimarts entrem molt bé una biblioteca o una llibreria. Avui toca llibreria, concretament el Bazar del Libro. Parlam amb Juan Antonio, que és el llibreter. Com estàs, Juan Antonio?
Hola, com va?
Molt bé. T'agafa massa llibreria o ja s'ha acabat el tor, diguem?
No, ara ja no.
Molt bé. Una llibreria que agafa un negoci que agafa una aventura el 2011, no és així?
Sí, correcte. En el maig del 2011 ho agafaven en Antoni Llebrés, que ho tenia obert des del 78.
I com ha evolucionat? Com ha anat fins aleshores?
Bé, doncs hem passat pues, el llibre electrònic, hem passat el Covid i seguim aquí. Per tant,
us heu discut que ja és una magnífica notícia.
lluitant dia a dia.
Vareu agafar ja un negoci amb molta personalitat, diguem, un negoci, una llibreria, no, bueno, evidentment és un negoci, però moltes coses més. Una llibreria és un temple especialitzat. No sé si vareu canviar alguna cosa o heu mantingut l'essència, la filosofia.
Bé, l'essència sí que és, perquè interiorment, pues sí, però per adequar-nos a normativa i de més, pues van haver de fer pues, una obra bastant considerable. Però, clar, com que també no sabien com aniria, pues, vàrem demanar llicència de cafeteria, no? I, de fet, la tenim encara. Però, clar, el que nosaltres volíem era que fos una llibreria amb un servei de cafeteria. Però no mos vàrem donar compte i s'havia convertit en un bar en llibres.
Que bé.
I van cancel·lar el tema veure, perquè realment el que fem feina altres coses també, perquè no deixa de ser un negoci molt romàntic. I clar, com que està amb altres bandes, no podíem estar fent el servei sí que el volíem fer, però no podíem ser una cafeteria.
Clar.
En el que du la feina, les hores que t'has de passar allà, no? I mos hem quedat en llibreria, ja està.
En què diries que estaves especialitzat? Què va cercar la gent? Quin perfil de client de tenir ara mateix?
Mira, és una pregunta que m'han fet bastant. Ve tot tipus de gent. Jo te diria un 60% dones, un 40% homes, però en quant a edat, en ve de tota edat. És a dir, venen joves, també venen els pares sense els nins. És a dir, mos passa pues, en un tema quan té vacacions, això, pues, venen més nins, però també venen persones de totes, de 30, 40, 50, 60 i 70, és a dir, dona igual. I com que també després tenim vent online, pues, els vent online també mos donen compte que el lector és de tota edat. Entén? I de tota... És a dir, quina temàtica, pues, jo, el veure que n'hi ha de més, pues, jo que sé, te diria filosofia, psicologia, el tema balear, per supuesto, història, i després literatura catalana. Però de l'altre també, és a dir, saben tot, és a dir, saben absolutament de tot i a tota edat.
I per edat supos que diferències, no? amb els gustos, i no sé si t'atreveries també a establir, no? Com, quins són, per exemple, els gustos que predominen en les franges, diguem, de lectors més joves, fins als 30, per exemple. Després hi ha les generacions que venen de... que a més conviuen amb un molt, molt més tecnològic i digitalitzat. Després les generacions que ja varen, diguem, créixer amb llibres i ens acosta molt deixar-los... no sé si estableixes diferències, sí, de gustos.
Sí, que és més jove, si posem fins, diria, 25, per exemple, pues jo te diria que política i filosofia. Després, si siguem franja, ja se n'aniria més a lo millor història, geografia, de més, i ja se darrere és col·leccionista. És a dir, a partir de 55-60 ja venen molt de col·leccionistes. És a dir, que ja cerquen un llibre molt específic, molt particular i únic.
Clar. En aquest sentit, me genera molta curiositat quines són les fonts en les quals vos nodriu d'aquests llibres tan específics, no? de col·lecció, perquè, clar, si tu te dediques a vendre novetats, ja està, només has de tenir, bueno, només, és una feina, però has de tenir contacte amb les editorials i, evidentment, rebre o triar allò que vols. Però en aquest cas els circuits són bastant diferents, no? Com, on cerques tu les, diguem, aquestes joies?
Bé, com abans van mallorquins, pues és boca a boca. Publicitat no n'han fet mai. Ens ha ajudat molt programes com el vostre, com a IB3 també televisió, que també han sortit i demés. Tot això ens ha arribat a difondre. Després, pues, vàrem entrar a la primera biblioteca important, arrel de boca a boca, com el vàrem sentir o com el vàrem sortir a un diari, i a partir d'aquí, pues, aquesta família ho va dir una altra i aquesta una altra, i clar, i quan volen una persona que tassi el llibre, així com toca, no, perquè el que se sol fer molt, el que se solen fer a l'altre, en els supermercats de llibres, és comprar a 10, a 15 cèntims, a 20 cèntims de llibre, sense donar-li una importància a cada llibre concret. Sí. Nosaltres, pues, quan anem a una biblioteca, valoram la biblioteca en el conjunt. I la veritat, pues, com que mos han... com que intentem ser el més just possible, és veure que és impossible per valorar una biblioteca, potser hauries d'estar setmanes i l'hem de valorar en hores. Anteriorment ja me van ensenyar a fer-ho, perquè jo no venia d'aquest món, me van ensenyar a fer-ho i pues mira, ara ja vaig a una biblioteca i ja sabem quins llibres són els que tenen un cert valor i li donem un valor en conjunt a la biblioteca. I tu diràs, però si tenim llibres, bé, tenim un fons d'uns 100.000 ara mateix. 100.000 llibres, més o menys.
100.000 llibres, mare meva, clar, aquí sí que hi ha molt de triar, que per aventura ni tu deus saber ben bé tot el que tens, no? O...
Sí, perquè sí. Bé, tenim, sabem un 80%.
Està bé, és molt.
L'any passat se va amb una convocatòria d'ajuts de la Comunitat Europea, vàrem fer un catàleg de la llibreria i el vàrem fer una pàgina web i la vàrem penjar. Està penjada, de fet, la tenim penjada. Sí. Crec que hi ha un 80.000 allà penjats. Aquest darrer any, pues, hem anat fins a acumulant més.
Que bé. Clar, crec que la resposta és òbvia, però t'he de fer la pregunta. Per vendre llibres tan especials, amb tanta història, t'ha d'agradar aquest món, també?
Sí, clar, no. Sí, mos encanta.
Que bé.
De fet, bé, nosaltres la vàrem adquirir perquè érem veïnats, vivim a prop,
sí,
i cercàvem, pues, una jubilació. Realment hi som, perquè mos agrada, però és la nostra jubilació, això ja molt volen jubilar. Com que no tenim cap esperança, ho sent molt per qui escolta, per qui vos escolta, però no tenim esperança de rebre una jubilació digna, pues mira, vàrem dir, mira, pues anem a construir-la, anem a fer feina, anem a construir una base, i hem fet un fons, pues ara ja t'he dit que són 100.000, i tenim, que puc dir perfectament que tenim per la nostra generació i dues més de llibres. Sense cap, sense sí, pena. Sí. I sí, però bueno, que sí, que és una manera de mirar un futur molt divertit. Hi ha molts clients que ens han dit, això és la meva il·lusió, això sí, la meva il·lusió, muntar una llibreria, jo li dic, lo primer que has de fer són els números.
Sí, clar, de ser viable, clar.
Els números, pensa en el que t'acosta, el que t'acosta un lloguer, una hipoteca, pensa en el que t'acosta llum, aigua, impost, seguro, autònom, i després has de pagar, És a dir, arrel d'això, pues, dic, tenim a que ho facis, te diré com ho has de fer, però has de tenir la base molt clara i has de tenir una escena per aguantar els primers mesos. Els dos altres que ho van intentar, ja no, va durar 4 mesos, un any i l'altre un any i mig, perquè és difícil, és un món molt, molt difícil. Molt difícil.
Hem d'anar partint, Juan Antonio, però en citam, si vols, per d'aquí poc, perquè mos ha faltat les recomanacions i vull que també te les pensis. D'aquí un parell de setmanes tornen a xerrar, si vols.
Cap problema.
Moltíssimes gràcies, Juan Antonio Cantarelles, del Bazar del Libro, una d'aquestes llibreries imprescindibles, especialitzades. Arriben les notícies i nosaltres tornem demà a les 6. El